Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Molt bona nit, sigueu benvinguts i benvingudes al programa número 7 de Muts i a la Gàbia, el ràdio show d'entreteniment de Ràdio Castellà. Avui, com cada dimarts, podreu jugar amb nosaltres al joc de la filosofia de l'esport. Farem un particular repàs a l'actual, al nostre setmanari de referència. Posarem sobre la taula algun tema més o menys polèmic per debatre entre nosaltres i desafiarem un altre cop a l'Oriol Lluch a endevinar què passa a l'àudio viral de la setmana.
Bona nit a tothom. Doncs la veritat és que ja en tinc ganes, Roger, perquè la setmana passada vaig riure molt amb l'àudio que em vas portar. Però atenció, perquè jo aquesta setmana també porto un treball d'investigació molt interessant sobre un gran personatge de la història de Llatinoamèrica.
Déu-n'hi-do, doncs com ja veieu, moltes coses en només una hora. Així que poseu els nens a dormir, apagueu la tele i tots atents a Ràdio Castellà, perquè aquí comença el Muts i a la Gàbia. Doncs vinga, comencem aquí a tope amb el nostre concurs de la filosofia de l'esport, on, com ja sabeu, l'Oriol Lluch ens porta cada setmana una frase, una cita que ja sabeu que és més o menys cèlebre,
Uri? Més o menys.
I els nostres oients, és a dir, vosaltres, heu d'endevinar qui l'ha pronunciat. Si va ser un filòsof o bé algú del món... un filòsof o algú relacionat, ja sabeu, amb el món de la cultura, o, pel contrari, com bé sabeu, un esportista o algú relacionat en general amb el món de l'esport.
Sí, senyor. Recordem que la setmana passada vaig portar una frase del filòsof grec Epicur, un autèntic amant de l'hedonisme, o sigui, de la bona vida i dels plaers de la carn. Ah, i recordem també que vaig tornar a enganyar els oients, que van respondre a la nostra enquesta d'Instagram i es van equivocar. Així que estic on fire.
No, jo et veig ja últimament, ja fa uns quants programes que estàs crescudet amb això d'anar deixant malament a la gent. Sembla que se't dona bé, Uri.
Clar,
se't dona
però
bé,
què vols que et digui? Si els enganyo, els enganyo. Això no es pot negar. I a veure si avui ho aconsegueixo un altre cop. A veure si repeteixo amb un filòsof o avui faré un esportista.
Doncs vinga, ja sabem que amb aquest to vacilón que ens porta avui Oriol Lluch, no ens dirà, evidentment, ara la resposta, sinó que ho farà al final del programa, com cada setmana. Però abans, Uri, deixa'm recordar una mica als oients, que ja que els lies tu prou, els poso jo una mica en context, eh? Recordeu que al nostre Instagram, @mutsialagavia_radio, hem creat una story d'Instagram on tothom pot votar si la frase que ens porta avui aquest senyor és d'un filòsof o persona del món de la cultura o és un esportista.
Correcte, doncs va, ja que...
I ara que ja ho tenim tot a punt,
sí.
Ja tens la vacilada a punt, tens la cita a punt...
Tinc la frase a punt.
Doncs vinga, dispara.
El ascensor hacia el éxito no está disponible. Tienes que usar las escaleras, una a una.
Déu-n'hi-do. Bueno, així d'entrada em sembla una frase de tècnic d'ascensors mentre estan arreglant els ascensors.
Bueno, sí, seria una opció.
El tècnic d'ascensors què seria? A quin grup ho posaries?
El tècnic d'ascensor és clarament un filòsof, segur.
Un filòsof, eh?
Sí.
Filòsof
sí.
Dels ascensors.
Però no és un tècnic d'ascensor, però tampoc et diré
és, que és. És una persona coneguda, oi?
Sí, a casa seva el coneixen, sí.
És cèlebre.
És cèlebre, sí.
És una celebrity?
Sí.
Doncs ja ho sabeu, eh? Després d'aquesta frase, que ens la pots repetir, Uri?
Sí, home, sí. El ascensor hacia el éxito no está disponible. Tienes que usar las escaleras, una a una.
Si més no, una frase molt... que dona molt peu a imaginar-se la imatge, no?, de l'ascensor amb un cartell no disponible, no? No, tu tens que currar perquè, no sé, l'èxit està en l'àtico i hi ha 40 plantes pel mig.
L'èxit te l'has de, de treballar.
És filosòfica, perquè la frase en si és filosòfica, és de to filosòfic, però també és esportista, perquè ja, bueno...
Ningú et regala una lliga, no? Has d'anar partit a partit, per dir-ho d'una manera.
Qui utilitza les escales? Els esportistes. Perquè fan esport, perquè s'exerciten, perquè és bo per la salut, perquè pujar per les escales és millor per la salut.
Bueno, tu després a mi m'acuses de liar els oients i crec que els lies tu una mica més que jo.
Home, és que els hem de posar una mica... no direm nerviosos, però els hem de posar una mica intrigats, no els hem de donar tot mastegat, home, aquí la penya, mira, que lo suban una a una, no? Que,
exacte,
que ho pensin, que ho rumin, que ho busquin a Wikipedia, ja deixem-ho així, no? O que la googlegin i, escolta, que vagin fent. I vinga, com hem dit abans, tothom a votar. Almenys voteu a l'enquesta que teniu al nostre Instagram, @mutsilagavia_radio, i com ja sabeu, al final del programa, doncs, com hem estat dient fins ara, descobrirem si aquesta frase prové d'uns llavis més o menys cèlebres o d'uns llavis suats i esportistes.
Exactament.
Doncs vinga, una setmana més, procedim ara a fer un repàs a l'actualitat de la mà del nostre setmanari de referència, l'Actual. Que aquesta setmana, que diguem, Euri, no va massa carregadet de notícies, eh?
Bueno, té les mateixes pàgines que sempre, més o menys.
Bueno, pàgines, no notícies, eh? El que diríem vulgarment, té poca xitxa.
Bueno.
Té molt poca xitxa. Però nosaltres som els rosegadors de l'Actual. Uh-huh. Vinga, un nou adjectiu que ens carreguem aquí les esquenes. Som els rosegadors de l'Actual d'aquí de Castellà i traiem xitxa de tot arreu, d'on no n'hi ha. I aquesta setmana comencem a fer un cop d'ull a la meva secció preferida, que això no ho he dit mai a l'audiència, però jo tinc una secció preferida, l'Actual, Euri. I tu ho saps.
Ja ho sé,
ja ho sé. Tu saps, aquestes confessions. Doncs sí, la meva secció preferida de l'Actual és la que es titula Successos. Mm. Així, amb aquest to, Successos. Que vindria a ser on s'explica les coses xungues del poble, les coses fosques, les coses que han passat que són dolentes, les coses que no poden posar en portada perquè, ja no dic que ningú compraria l'Actual perquè és de franc, però ningú agafaria l'Actual ja si veies aquestes notícies de portada. I verifiquem que aquesta secció es tracta de coses xungues perquè anem a l'apartat de successos d'aquesta setmana que es situa a la pàgina número 3 de l'Actual i atenció al titular. Vinga, agafa't la cadira, Euri.
M'agafo.
Demanen presó permanent revisable per a un castellarenc.
Bueno, i què vol dir això?
Bueno, i què vol dir? Ho diu...
Tampoc sembla tant...
Ara ha sigut de Badalona. Demanen presó preventiva revisable... Bueno,
Vull dir, a veure...
Qui no?
Per què és tan contundent això?
Qui no? Doncs vinga, us poso una mica en context. Això de presó permanent revisable seria... Vindria a ser lo pitjor de lo pitjor, eh? Lo peorcito de lo peorcito. Perquè ens vam fer una idea, aquesta pena de presó permanent revisable vol dir, traduït a un llenguatge més popular, és una presó de per vida. Vull dir, tu et posen a la presó i ja no hi surts, o sigui, et cau aquesta condemna. I la dada important, que és més rellevant, és que és la segona vegada que es demana a tot Catalunya. Vull dir,
vale.
Atenció, ara m'entens, eh? Ara
sí,
poso
sí,
l'accent.
Sí, vale.
I segurament, perquè això, Uri, potser tu estàs una mica fora de context, però segurament molts castellarencs, molts veïns d'aquí de Castellà, recordareu una notícia que saltava el dia 24 de desembre de l'any 2015, és a dir, fa 3 anys, i que publicava ja llavors l'Actual, de que un home va assassinar i violar una dona a l'Aeresol D, que això és una urbanització que tenim aquí a Castellà, prop de la ràdio, aquí darrere.
Uh-huh.
I cal dir que, bueno, aquesta persona, no?, va escanyar la seva víctima després d'una festa a casa seva, d'una rave d'aquestes de tota la nit, després de... Vull dir, que la va escanyar, eh? La va ofegar, la va... Després d'una festa que aquesta persona havia organitzat a casa seva i quan la dona anava sota els efectes de l'alcohol i les drogues, atenció, un altre obro parèntesis, aquesta expressió tan utilitzada, perquè l'utilitzem tots, eh?, a la premsa i en el nostre vocabulari del dia a dia, a mi fa molt riure perquè diuen l'alcohol i les drogues, eh? Que tots sabem que l'alcohol no és una droga, oi que no?
Estàs molt reivindicatiu avui,
no,
eh?
No, jo no.
Bueno.
L'alcohol no és una droga, oi que no?
Ho és.
Quan a l'Estat li interessa i poden posar una etiqueteta, eh?, amb un sello d'Espanya i poden treure pasta, l'alcohol no és una droga, és una cosa legal, que et venen amb caixes... Que vinga, no?
Sí. Jo el que veig aquí és que sou molt xungos aquí a Castellà. Jo, ara a mi em farà por i tot marxar a aquestes hores de la nit. Teniu el tris honor...
T'havies pensat mai quan venies tu aquí a Castellà de sentir-te més segur a Badalona que a Castellà? Això no t'esperaves?
No, però no, és una cosa que em comença a passar. Vull dir que teniu el tris honor de ser el poble amb un dels tios més, que més temps passarà a la presó de Catalunya. Vull dir, sou famosos per tenir a Dani Pedrosa.
Bueno, què passa?
Després per tenir aquest senyor delinqüent i, bueno, i entremig podríem col·locar l'entranyable Jané Martí, que és tota una institució del poble.
En aquest rànquing que has dit, vull dir, et subscric al 100%.
Després de Dani Pedrosa, Jané Martí.
Dani Pedrosa, persona que ara surt tots els titulars perquè s'ha retirat. També,
sí, pobre noi.
Diguem-ho, senyor de la presó, que si no llegeixes a la plana dels successos de l'actual, no el llegeixes enlloc. Perquè la premsa en general no s'ha fet massa ressò.
Llavors estem d'acord que aquí l'únic famós de veritat és el senyor Jané Martí.
Jané Martí, i és famós perquè va abans que nosaltres.
Correcte.
Tot sigui dit. Tot el respecte.
Va, què més tens?
I sí, ara porto una contradicció.
A veure.
En què et sembla?
Està bueno, reivindicatiu,
una...
no?
Sí.
Sí, ja ho veig, ja et veig a venir.
De desamagar. Et diré que és una contradicció a base de moltes contradiccions, vale? Vinga, vaig. El titular seria: proposen crear zones d'aparcament gratuït express al centre. El repeteixo.
Sí, sí, però...
proposen crear zones d'aparcament gratuït express al centre.
Vale, i això què vol dir?
Bueno, això vol dir... Et dic l'afinitat que li han buscat això. Per poder... Ells argumenten que és per poder recollir a passatgers... Vull dir, si tens que anar a buscar els nens a l'acadèmia d'anglès, per dir-te alguna cosa, o fer encàrrecs... sense que això suposi un cost pels conductors. I aquí és quan ja m'ha tocat una mica la moral, perquè què vol dir fer encàrrec sense que suposi cost pels conductors? Que no et podran fotre la multa per encàrrega i descàrrega, bàsicament, perquè tots sabem que no se n'estan de cap. Però és que clar, jo em pregunto, si ens acaben de treure no sé quantes, nombre indefinit de places d'aparcament al centre de Castellà, i les que han deixat, vull dir, les que han... segueixen sent zones d'aparcament, estan pintades de blau... Ara que m'estan dient que crearan zones d'aparcament gratuït express,
clar.
Vull dir, hi havia les places, les tapen, foten aceres de 5 metres cada una, que aquí fan molta falta perquè hi ha una afluència de negoci de gent brutal. I ara resulta que ve el tio amb l'excavadora i d'aquestes places que havia tapat, ara tornen a fer places.
Jo et dic avui que t'enfades per tot i que estàs molt reivindicatiu. Jo et dic que mentre,
ja
no,
un tip,
mentre que no ho pintin de groc, tot anirà bé, perquè ja saps que els ciutadans d'aquest poble volen canviar.
Bueno, aquests ho pintarien, farien el càrrega i descàrrega han pintat trossets en vermell.
I tu el que hauries de fer és baixar al centre a peu. Vale,
jo,
que estem...
bueno, sí, home,
sí, que vius aquí al costat. Ja estem molt ben acostumats a anar amb cotxe a tot arreu.
Això és veritat.
I, a veure, és veritat que de vegades els polítics es dediquen a posar parxes o solucions on no hi ha problemes, però jo què vols que et digui?
Sí, home, Uri, jo puc estar d'acord amb tu en que jo tinc que baixar pel centre.
Sí.
Aquí, d'acord. Que s'han de fer àrees peatonals d'aquí, d'acord. Que potser feia falta aquesta reforma al poble. Dins aquí, d'acord, també. Ara, que em diguis... tinc una plaça, la tapo, la torno a obrir i ara la faig express per així no tenir que multar, però poso zona blava a un altre lloc.
I ara que parlem de multes i zones blaves, deixa'm saludar molt amablement el vigilant de la zona blava, que com que avui he aparcat el cotxe cap a 8:15 i començava a ploure, jo he pensat, no posis tiquet, que el vigilant no es voldrà mullar, no es voldrà mullar i no vindrà a posar-te una multa. Així que li agraeixo molt que no m'hagi posat cap multa, perquè ho he anat a comprovar quan hem anat a sopar i afortunadament no tenia cap multa. O sigui que...
Pots afirmar-ho 100% que no tenim multa?
Sí, una salutació.
Jo he aparcat davant teu, però jo he ficat tiquet.
Tu què has d'haver ficat tiquet?
No em desmuntis el xiringuito, que estem davant de l'audiència del meu poble, home, Uri.
Bueno, però...
Va, tots sabem que... Tots ho hem fet, sí, jo també. Tots ho hem fet... De tant en tant.
Sí.
Algú deia, no? Que m'hi miro... Sobretot quan està plovent.
Clar,
la gent que està plovent. L'ha deixat 4 hores a zona blava, que ni es pot, però l'ha deixat 4 hores. Està plovent, no passarà.
Aquests són els autèntics valents.
Diu, jo si... Perquè la gent que fa això, com tu i com jo, què pensa? Home, jo si fos el de la zona blava no em mullaria per ficar dos multes. M'estaria al bar fotent-me un cafè.
No? Ah, ja no dic al bar fotent-se un cafè. Però
bueno, sota un portal fotent-se un cigarro.
A l'oficina, no ho sé, on sigui, que puguin descansar.
No. Jo et subscric, Oriol, jo també admeto que ho he fet, vull dir, que em caigui la pena màxima.
Presó permanent no revisable.
Presó permanent no revisable.
I endavant.
Para, perquè ens on hablava.
Correcte.
Ara, sisplau, que no em posin a la cel·la amb tu. Això ho vull demanar express.
Vale, no hi ha cap
perquè
problema.
Perquè llavors sí que seria el Muts i la Gàbia, escolta, agafaria sentit la cosa, eh?
Sí.
Seria Muts i la Gàbia dins la Gàbia i Muts, no? Seria... bé, Oriol, t'he de fer la pregunta d'honor. Una pregunta important.
Ja et veig a venir.
Transcendent. Els gossos què?
Aquesta setmana no tenim gossos i gats.
No tenim res en adopció?
No, perquè ja saps que va cada 15 dies això.
Sí.
Però tenim una cosa molt curiosa a la portada de l'actual...
Era per veure si el llegies, sí, eh? Sé que va quedar 15 dies, però...
Hi ha un anunci, a la part esquerra, a baix, que s'ha perdut un gat a Castellà del Vallès, a la urbanització de Can Carner. La llàstima és que no ens posen el nom del gat, perquè allò és, allò, és un gat blanc i negre, molt mono...
Fes el que feies la redacció.
Amb una placa groga, però saps allò que no et fiquin el nom de... del gat, que no el puguis cridar allò, Misha, Friskies...
Misha, Friskies, eh?
Sí, exacte, vull dir, no...
Li fot nom de gat al nom d'un menjar de gat.
Em falta això, però si algú veu un gat blanc i negre perdut amb una placa groga, que agafi l'actual i truqui els telèfons que hi ha.
Sí, sí, bueno, clar, d'aquí a Can Carner, vull dir, el gat té per caminar, que està una mica lluny. Endavant. Està per darrere el Viena, però bueno... Déu-n'hi-do. Escolta, els gatets ja sabem que es posen a tot arreu, menys on no els criden.
També,
però, bueno, en fi, si algú veu aquest gatet que pulula pels carrers de la vila, que faci un truc al número que trobareu a la portada de l'actual d'aquesta setmana. I ara, Uri, ja estem preparant-nos, estem escalfant ja pel que ens ve ara, que em sembla que ens ve grossa. Doncs sí, si més no, ens ve animada la cosa, Oriol, sí. Perquè... Sí, home, perquè avui inaugurem una nova secció, amics i amigues, una nova secció, eh? Quantes noves seccions estem inventant últimament? Que escolta, benvingudes siguin totes, eh? Però la secció que hem anomenat Disseccionant la Història.
Exactament.
I què és això, Oriol? Què ens proposes?
Bueno, com ja sabeu, internet és una inacabable font de coneixement. Sí. I allò, buscant pel YouTube, hi ha milers d'entrevistes o de reportatges que parlen sobre molts personatges històrics.
Sí.
I la veritat és que hi ha autèntics carmelets.
Home, de moment la cosa diríem que té bona pinta. Veurem.
Sí. Què? Avui parlarem d'un dels personatges més simbòlics de la història d'Amèrica Llatina. Una icona present en moltes samarretes.
Sí, sabries? I xapes.
I xapes, també, sí senyor. El senyor Ernesto Guevara de la Serna, més conegut com el Che.
Ah.
Vale? Tu, Roger, quan sents a parlar del Che, què t'inspira? Vull dir, un revolucionari, amic de Fidel Castro, de la causa cubana...
Vols que et digui la veritat?
Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado.
A mi, tu m'has preguntat, la pregunta és sí? Què m'inspira quan sento Che Guevara, oi?
Uh-huh.
Paradeta d'aquests senyors que venen samarretes falses. El que m'inspira és això.
Està bé, està
bé. A veure, a mi el que m'inspira és això. Home, et dic la veritat, frases cèlebres, sí. Frases cèlebres, un home molt revolucionari, un home que va canviar la història. A mi, a nivell personal, sí, és això. A nivell visual, paradeta amb samarretes i xapes. De gent que no en té ni idea, eh? Mira que nueva marca sacado, se llama CDC, ojo. Que d'aquests n'hi han.
Escolta'm, va, que parlarem del Che... Parlarem del Che, del moviment d'esquerres, i per això marxem cap a una televisió argentina on Eduardo Feynman entrevista a Nicolás Márquez. I aquest senyor, Nicolás Márquez, és autor no d'una ni de dues, sinó de tres biografies del Che Guevara.
Hòstia,
com
veurem,
és un autèntic estudiós del personatge. Escoltem el títol de la biografia i veiem la cordialitat que hi ha entre entrevistador i entrevistat.
Bueno, Nicolás Márquez escribió La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara. Nicolás, gracias por venir, ¿eh?
Muy amable por la invitación, gracias.
No, por favor.
Muy amable por la invitación. Oh, por favor. Molta cordialitat, bon
sí,
rotllo.
Sí,
però
sempre.
T'has quedat amb el títol de... El Che Guevara, la màquina de matar.
M'he quedat.
Comencem a posar-nos en situació i jo et preguntaré, et diré, per què aquest títol?
¿Por qué biografía definitiva del Che Guevara?
Tiene un juego de palabras. Por un lado tiene la soberbia de decir, bueno, no hay más nada que hacer. Acá está todo lo que se puede hablar del Che.
Claro,
eso es una exageración personal que tiene que ver con el marketing.
Okay.
Pero la realidad es que es mi tercera biografía sobre el Che Guevara. Yo publiqué una hace 10 años que se llamó El Canalla.
El Canalla.
Déu-n'hi-do.
Vale, vull dir, fa 10
anys em va publicar
una que era El Canalla. I aquest tio sap tot del Che, vale?
Ha escrit es veu.
Tres biografies, però el que passa és que potser no li cau massa bé i dic només potser.
I Guevara, habiendo sido un fracasado porque nunca ganó un combate, ha tenido otras características que le han generado una épica que le permitió trascender y seguir trascendiendo, ¿no?
Ho anem veient, no, Roger?
Home, jo vaig veient que aquest tio no, eh?
No
li entra.
Són uns...
Va, tu pots, que això no ho havíem pensat mai, tu pots escriure molt sobre una persona i que, o sobre una cosa i que no t'agradi.
Clar, no tens per què...
Clar, normalment estem acostumats a que això, que les biografies són ensabonades massives, no? Que les entrevistes són ensabonades massives.
Correcte, però no, no tens
per què. De moment et diré això, Lluc, no et motivis, vale. Però interessant punt de vista.
Vols saber més coses del Che Guerrillero?
Necessito.
Él era un guerrillero asesino, ¿no? Él mismo fusilaba, él mismo mataba.
Sí, señor. Absolutamente. Y lo curioso del caso es que la inmensa mayoría de sus fusilamientos, o de sus homicidios, o como se los quiera llamar, no son en combate. Porque en el combate, bueno, son reglas del juego. No, eran homicidios a sangre fría.
Bueno.
Te unido, ¿no?
Sí, a veure, vull dir que tampoc som innocents. Sabem que en una guerra, en uns combats, vull dir que aquest home tampoc no era un santet, no? Però ens el comencen a pintar realment com un tio... un autèntic assassí a sang freda.
Un tio que sortiria a successos de l'actual, sens dubte.
Segur. Si però a veure, jo et diria, tampoc tot no estava malament. Alguna cosa devia tenir bona el Che.
Escribía bien. Él de chico, como tenía asma...
Era universitario, además, un tipo preparado.
Sabía, tenía buen francés y estaba mucho tiempo en cama por el asma, leía. Leía muchísimo. Y se nota que ha leído, porque cuando vos lees lo que él escribe, escribe con elegancia, escribe con buena pluma, con sorna, muy burlón, muy despectivo.
Es una mica allò de te alabo y a la vez te critico una mica, ¿no?
Lo millor de tot és com escrivia, ¿eh? És universitario, no justifica, és
universitario. Sí, la verdad es que tenim un presentador que li agrada posar cullerada.
Ah, sí, sí.
Tu et preguntaràs, el Che va morir jove, amb 39 anys, assassinat, pel que se sap. Una de les grans preguntes és qui va matar el Che, quin complot, quina conxorxa internacional... Allò que pensaries, els americans, no? La CIA. Comprovem.
Té números.
Qui lo manda a matar? Fidel Castro?
Una insinuació subtil, ¿vale? Però veiem que tot té una explicació i veuràs que és més que res la típica discussió de matrimoni.
Yo creo que Fidel Castro lo abandona, lo deja librado a su suerte.
El Che Guevara le molestaba a Castro, ¿no?
Le molestaba. Porque se produce un quiebre importante entre este matrimonio, entre Castro y Guevara, después de un episodio mundial que fue la famosa crisis de los misiles.
Lo dels missils és el principal motiu de divorci en aquest país. Que si ja no t'agrada el meu missil, que si deixes que un altre instal·li el seu missil al teu territori, ja veus per on va, no, la cosa?
Sí, a veure qui té el missil més gros.
Exactament.
S'estarien debatent això, no?
Però no és exactament això. La crisi dels missils... és una mica més complicada. Tens ara a la magistral lliçó d'història i a la capacitat del Che per fer nous amics. Això ho escoltarem al final.
Cuando la Unión Soviética pone misiles en La Habana apuntando a Estados Unidos, que esos misiles finalmente se retiraron. Y el Che Guevara, que era un exaltado, un desaforado, vio eso como una defección, como una traición por parte de Rusia y del propio Fidel. Él quería ir a la Tercera Guerra Mundial, esto lo explicitó él. Entonces, a partir de ahí, él tuvo un desencanto y empezó a coquetear con el otro gran bloque comunista de la época, que era el bloque chino.
El bloque chino.
El bloque chino.
El Che Guevara, amic dels xinos. Jo això no ho sabia. I reconec que tampoc sóc un estudiós del personatge, però tu abans feies referència a les samarretes i a les xapes. Pues segurament per això hi ha tantes samarretes amb la seva imatge, no? Perquè són falsificades.
Home,
es va fer amic dels...
Enemic dels xinos i dels basars.
No, però si ells són els primers que ho reconeixen, no passa res. Però va, poca broma, perquè això de barallar-se amb els russos, pel bo de l'Ernesto, va ser una cosa molt dur, perquè vosaltres sabeu qui era l'ídol d'infantesa del Che.
Y como el ídolo del Che era Stalin, y sus cartas personales las firmaba con el seudónimo Stalin II, esa era la admiración que le tenía. Pero ¿qué pasa cuando...?
El Che se creía Stalin II.
El Che se creía Stalin II. Això és el que fica cullerada al presentador. I us podeu imaginar que tant entrevistador... com l'escriptor de la biografia, tenen un...
Són fans.
Són fans.
Són,
no tenen
són del CDR d'Stalin.
Exacte, correcte. Són grans fans de Stalin. Ara veurem per què.
Stalin mató más gente que Hitler.
Sí, claro.
O sea, digamos, no es
nunca un... se habló de ese genocidio.
Muy poco. ¿Por qué es de izquierda? Los genocidios de izquierda tienen...
Si el de izquierda mata, está bien.
Son disculpables, claro. Son...
Exactamente.
Comencem a intuir el que dèiem.
Jo intueixo que és la intereconomia...
Bueno,
de Sud-amèrica.
Jo et diria que molt d'esquerres aquests dos senyors no són. Però veurem que Stalin no era tan dolent. Vale? Ah. Sempre hi ha algú més dolent. Que tu et preguntes qui serà Hitler. Bueno, no us semblarà Mussolini, Franco. Pinochet, que potser els hi queda més a prop a aquests senyors. Veiem-ho.
Bueno, el libro negro del comunismo le atribuye a Stalin 25 millones de muertos, ¿no? Cifra que sería la segunda más importante del siglo XX, porque la primera sería atribuible a Mao Zedong,
claro,
que era el otro amigote del Che Guevara, con quien el Che empieza a generar amistad.
Correcto, el otro amigote del
amigote,
Che.
Amigote, como el que se va a fotre un té, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo sé que sé, penseu que exagero, pero aquests senyors tenen unes teories molt interessants sobre l'esquerra que m'agradaria compartir-la amb tots vosaltres.
Vinga.
Nosotros sostenemos que la izquierda necesita del conflicto. La izquierda en paz, en armonía, en un ambiente de buena convivencia no tiene razón de ser.
Ajá.
Y si no hay conflicto lo tiene que fabricar.
Això és ja, diguéssim, teorització del moviment d'esquerres.
No sé quin sona això, de que si no hay conflicto lo hay que generar, no?
Bueno,
perquè s'estan dividint els catalans. Eso no és.
És una cosa així, sí, sí.
Eso
sí,
no
sí.
És.
Sí, sí, sí.
Eso no és.
Però jo, sense entrar en tanta profunditat, et diria que potser l'esquerra és pitjor que Satanàs. Veiem per què.
Entonces, en los últimos 25 años aparecieron expresiones de conflicto que antes no existían.
Y siempre busca violencia, siempre busca heridos, y si puede conseguir un muerto, mejor.
Y si puede conseguir un muerto, mejor, sí, sí.
Home, ja aquí jo crec que ja han acabat d'empènyer la pilota al fons de la porteria, no? I han dit, ja, ens estapem, no? Afirmem coses que no sabem si són del tot certes, però sí, diguem que sí, vinga, inflem una mica.
Roger,
no?
És gent... innegable que tots els mals de la humanitat dels últims 25 anys són culpa de l'esquerra.
Sí, oi?
Però atenció, si hi ha menors escoltant, serà millor apagar la ràdio, perquè estem parlant...
Hòstia.
Ara ens faran un llistat d'unes noves formes de conflicte que genera l'esquerra, d'una violència extrema, no, extremíssima.
Tenemos que fabricar nuevas causas, feminismo, indigenismo, ecologismo, LGBT, multiculturalismo, tenemos que buscar nuevas formas de conflicto.
Sí, senyors, és la guerra.
Sí.
Feminismo,
sí.
Indigenismo, ecologismo, LGBT y multiculturalismo.
I aquí ho barregen tot,
I ja està, i endavant.
Indigenismo, LGBT, multiculturalismo, feminismo, li van fotent, no? Ecologismo, que jo soc molt intoxicat, me'n fot, perquè és humo del bueno, no?
Exactament.
Déu-n'hi-do.
I avui, Roger, arribem amb aquesta entrevista, arribem a aquesta bonica conclusió.
Bonica conclusió després de l'entrevista.
Que ningú surti de casa perquè el multiculturalisme mata.
Hòstia.
Què et sembla?
M'ho dia la gàbia, no?
I a l'LGBT ja no et dic.
No, bueno, home... On vas a parar?
Uns autèntics assassins de masses.
On vas a parar? Sí, i els ecologistes, sí, que lliguen-se arbres.
Són el pitjor.
Són de veritat, eh? Oh. Quin drama! Bueno, Oriol, doncs moltes gràcies per aquesta bonica secció, eh? Ens has donat a tots una lliçó d'història i alhora ens has transportat a... Vull dir, en aquestes hores de la nit una cosa difícil que és donar-li voltes a les coses, veure punts de vista, no? Perquè una cosa que a priori semblava al principi un punt de vista que podia ser interessant, hem vist que al final eren dos pallassos dient borrades de la sala d'un campanar, però que alhora ens ha entretingut. Molt xula aquesta secció que ens has preparat, Oriol. Esperem més disseccions de la història a les properes setmanes.
Sí, senyor, seguiré buscant a les profunditats de la xarxa.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
I escolta'ns cada dijous de 9 a 10 del vespre.
Els dimecres de 10 a 11 de la nit. Ones de Crom. Ja tens tota la informació de castellà minut a minut a l'actual.cat. El nou portal a internet on trobaràs notícies, entreteniment i debat sobre la vila. Connecta-t'hi quan vulguis. Siguis on siguis. L'actual.cat. El portal que integra els continguts de Ràdio Castellà i el setmanari L'Actual. Entra, participa, explora, comenta. Viu l'experiència 2.0. L'actual.cat. El magazín de Ràdio Castellà.
Deixo el titular i després us l'explico una mica. El titular és Atrapado por un testículo en una silla de Ikea. Es veu que un tal Klaus, un noruec de 45 anys, explicava a Facebook que pateix una lesió a la cama i va agafar un tamboret d'Ikea per dutxar-se. A partir d'aquí, ella es refereix a les seves parts com a mariners, perquè ho entengueu.
Mariners?
Sí. Resulta que estava assegut al tamboret 12. I els mariners se li van inflar amb l'aigua calenta de la dutxa.
Això passa? Es dilata.
Amb la mala sort que un d'ells va quedar-se atrapat. Per sort, se li va ocórrer posar l'aigua molt freda per encongir aquest mariner atrapat i poder-lo alliberar.
Doncs vinga, que ja tornem a estar aquí ben presents al 90.1 a Ràdio Castellà. Això és Muts i a la Gàbia. I si esteu escoltant aquesta sintonia en forma de marxa militar...
Sí, podríem... més o menys.
Sí, sí, sí. No? Descriure-ho així, Oriol. Significa que anem a passar a l'altre joc de Muts i a la Gàbia. En aquest cas ja sabeu que és el joc en què juguem nosaltres i ens ho passem bé nosaltres. Perquè això, estimats, és el cara o creu. I per això ara anem a utilitzar ja la moneda i la nostra imaginació. Avui el nostre estimat Oriol Sanouja segueix convalescent,
sí,
es confirma.
Sí, sí, sí.
Una abraçada des d'aquí al nostre convalescent Sanouja.
Sí, sí, a ell, a la seva família.
A la seva família.
A sus allegados.
Als seus propers, no?
Sí, sí, sí. Sí.
En fi, fora bromes a part... Sanouja, una abraçada des d'aquí, des de l'equip del Muts i a la Gàbia. Uri,
digue'm.
Què fem?
Ah, no sé, dissimular molt bé tu, perquè un dels dos temes que portem me l'has proposat tu.
Ah, sí?
Sí, i és sobre els aplaudiments en general.
És cert. I porto dies donar la tabarra amb aquest tema.
Sí, sobre els aplaudiments als avions. Així que si surt ara parlarem del teu tema, del tema del senyor...
Bueno, el meu tema, no sé. Segurament que quan el comencem a parlar serà el tema de molta gent.
Bueno, ja veurem. I si surt creu, sí, parlarem del meu tema, que va quedar pendent la setmana passada, sobre la neteja domèstica.
Hòstia, Déu-n'hi-do, també tema que anem arrossegant. No estaria malament, sí, perquè tinc els meus arguments.
Escombrar o aspirar, és el que jo...
I aquest diríem que seria el teu, no?
Aquest seria el meu, sí, sí.
L'anterior el meu, aquest el teu.
Vale.
Vinga, doncs...
Cara, aplaudiment...
Les coses ja estan... Sí, home, l'aplaudiment és el meu tema,
creu...
i el tema neteja, que seria...
Perfecte, tiro la moneda,
el teu tema.
Vale, molt bé. Doncs ja pots estar content perquè ha sortit cara i ens toca parlar del tema del senyor Roger, dels aplaudiments.
Home, el meu tema, no?
Va, doncs va, ja que és el
meu
tema, digue'm, què et passa
a
tu amb els aplaudiments als avions?
Aplaudiments als avions. Obrim tema, obrim debat, Uri.
Digues.
Jo m'arremango, poso la gent in situ. Jo m'arremango. Aplaudiments. Hem titulat els avions perquè, com a anècdota personal, et puc explicar que jo tampoc, diguéssim, he viatjat molt amb avió, vull dir, l'he agafat dos cops, quatre, si consideres anar i tornar.
Sí, sí, sí.
Però diré que fins aquest estiu no m'hi havia trobat, i és que quan vaig agafar un vol, Barcelona-Mallorca...
Has anat lluny,
un
tu
vol,
també.
Un vol, perquè us foteu una idea, un vol d'uns putos 20 minuts, vull dir, dit així, en un horari desprotegit, uns putos 20 minuts d'avió...
A l'arribar, bé, faltaven allò que t'avisen, no? 5 minuts, tomaremos tierra, Palma de Mallorca, hora local, tal qual, pim-pam.
Sí, 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 tot això els que viatgem una mica més habitualment ens ho sabem de memòria. Gràcies, Roger.
Vale. Doncs quan aquest missatge va ser pronunciat, de cop, Messi va marcar un gol dintre d'aquell avió. Vull dir, tu saps una ovació, una bueno, desenfrenada, la gent desenfrenada aplaudint.
Però,
diem, posem context, que era l'agost i que era Mallorca.
Però no va ser quan l'avió va aterrar, va ser quan...
quan l'avió, sí, sí, començava a aterrar, la gent ja, bueno, eufòrica, aixecant-se, piloto, no sé què, bueno, bueno, autèntica bogeria. I el toc a terra, sí que és el que et dic, la gent va ovacionar, va arrencar, aplaudir, a xiular, però no xiular en plat dolent, a xiular... al pilot d'aquell avió. Jo em vaig quedar flipat. Vull dir, no sé què passa, aquesta gent que aplaudeix, jo porto 20 minuts aquí, veig que no ha passat res, perquè aplaudeixen. Cosa que a mi em va indignar, perquè jo em poso i dic, jo sóc el pilot i els envio la merda.
Però per què? Si t'estan reconeixent el teu treball.
Mira, Uri, hi ha coses que només fa falta que et vinguin i et tirin cacauets, com si fossis un,
veure, vull dir,
un, jo què sé, tio, un pallasso de circ.
Podria estar d'acord amb que és estrany que hi hagi professions que s'aplaudeixin i professions que no. Però per què no es pot aplaudir a un pilot d'avió? No, quan...
Però per què? Tu vols que t'ho respongui?
Sí.
Per què s'ha d'aplaudir un pilot d'avió? Bueno. Tu aplaudi... tu vas al metro i sí, aplaudeixes el xòfer? Per agafar... Tu quan agafes Plaça Catalunya Drassanes, per dir-te alguna cosa, tres parades, tu aplaudeixes el xòfer?
No,
veus algú
no,
que aplaudeixi el xòfer?
No,
veus
no,
normal que algú aplaudeixi el xòfer?
No, tampoc.
Penós. Tu agafes l'autobús d'aquí, la Vallesana, el CEU, que ve aquí a Castellà. Tu l'agafes aquí a Castellà, a la plaça Major, eh? Baixes a Sabadell, 10 minuts, 7, com a molt si no hi ha trànsit. Tu aplaudeixes al xòfer, li fots una abraçada, tio Manolo, mucha gracia.
No, però potser...
Te l'has currao, no? Què aplaudeix aquesta gent? La... Què aplaudeix aquesta gent?
Està vius, està vius.
Està
és la,
vius,
la percepció
mira,
de no haver-se jugat, d'haver-se jugat la vida. Sí,
mira,
sí,
jo et dic, jo sóc un pilot i vull dir, per fer el Barcelona-Palma, em foten una ovació i dic... I llavors, quan, va, quan aquest tio, posem l'exemple, agafa un Barcelona-Nova York, eh? Que no sé, li regalen un bufet en un hotel 5 estrelles quan arriba, perquè estan vius, eh? Perquè, mira, ara que has tocat abans un tema, per què no es pot aplaudir certa gent? Mira, avui hi ha hagut un accident, no? Avui hi ha hagut una tragèdia, no? A una línia d'aquí de Rodalies, aquí al Vallès, a Vacarisses, hi ha hagut un accident de tren. Què? Aquesta gent... Estava en risc la seva vida. És que tu ara mateix estàs en risc la teva vida. Sí, Uri, sí, és 24 hores. Depèn
bueno,
de tot.
Sí, però...
que tu vas aplaudir, vas vindre aquí i vam aplaudir els arquitectes que van fer aquest estudi.
No, no,
és que és absurd, no, és absurd. No, però... Aquesta gent aquest matí quan ha pillat el tren, allò surt de Manresa per anar a currar a Barcelona, on sigui. Tu aquesta gent,
però
creus que s'ha sentat i ha començat?
Tu m'estàs dient que no aplaudiria res. Que no,
no
aplaudiries,
res,
per
no,
exemple, els actors d'una obra de teatre quan acaben de fer l'obra de teatre.
Clar. Aquí obrim l'altra
no,
parèntesi
per,
de la discussió.
Per què hi ha professions que es poden aplaudir i professions que
bueno,
no?
Perquè ara sembla...
A mi m'encantaria que m'aplaudissin
sí?
quan faig la meva feina. I no m'aplaudeixen
mai, no,
però m'encantaria.
A mi no. Jo t'ho dic, algun cop ho han fet i ho odio perquè em foto vermella. Que fas, no, per exemple, entregues un, jo que sé, un pastís amb un aniversari que l'has fet superxulo, supertal, i es fot tothom a aplaudir-te, a abraçar-te. Ai, no, faig la meva feina, m'has pagat per això, no ho sé. A mi no m'agrada.
Però bueno, has d'entendre que hi ha coses que fan més il·lusió que altres. Jo, per exemple, sóc molt, molt fan
sí,
d'arrencar un aplaudiment per la cuinera, per exemple. Allò, en un dinar
pim,
amb amics o en
pim,
un dinar familiar, allò, la cuinera, el cuiner que s'ho ha currat, que ha estat allà als fogons,
home, sí,
o fent la carn a la brasa, doncs, home, què menys que un aplaudiment, no?
Segons a quin context, sí, però... jo t'he de dir que no, és que no, per què has d'aplaudir una feina? Quan acabes, quan tal, tu vas allà al tio, la tia, qui sigui, vas i dius, hòstia, t'has currat, està boníssim, els teus collons i això és una propina, però no fas el puto pena fotent allà un aplaudiment de merda, perquè, Uri, atenció, és que no és l'únic als avions. Jo, hi ha una espècie a la humanitat que odio, i és la gent que, com estem parlant avui, aplaudeix o no toca. Tu, per què collons aplaudeixes a una sala de cine? A una puta sala de cine.
Perquè
una pantalla.
Perquè t'ha agradat molt la pel·lícula.
Mira, tu aplaudeixes, de veritat, tu m'estàs dient. Tu aplaudeixes a casa quan, no sé, quan veus anuncis amb actors? Tu aplaudeixes?
No, a casa
ah,
no.
Ah, no, perquè si no em queies més malament del que em
però
caus.
També estem parlant de lo que seria...
De tonteries.
El frenesi col·lectiu. Vull dir, una cosa és quan estàs tu sol i l'altra és quan tu te'n vas a veure, per exemple, ets molt fan... de El Senyor dels Anells,
sí,
cosa que jo no he entès mai. No vull obrir-te un altre tema.
No, perquè no en sé, bàsicament.
Vaig veure la primera pel·lícula i després de 3 hores no es va acabar i em vaig sentir enganyat i llavors ja no vaig veure les... Però aquest és un altre tema. Però tu ets molt fan del Senyor dels Anells i quedes amb els teus amics per anar a veure el Senyor dels Anells, Star Wars, el que vulguis, pues és normal que aquell èxtasi...
Jo em sentiria pèssim aplaudint al cine. Em sentiria una persona pèssima.
Però això, ja són, això jo crec que ja té a veure, i jo no vull ficar el dit a la llaga, amb els teus complexes. Perquè tu no t'agrada que t'aplaudeixin, però sí que t'agradaria que et venguessin a felicitar per allò barradera, allò dissimuladament, molt bé. Aquest cafè amb llet, aquest... tio, molt ben posat.
Buah, està de puta
però
mare,
que t'aplaudeixin, no.
Home, no ho sé, tio. Jo és que ho veig estúpid pel fet de que, sense anar més lluny, jo sóc una persona i allò és una puta pantalla. És a dir, m'entens el context en el que ho vull enfocar? A veure,
sí,
un entenc. Cine. I ara, fins aquí ve que m'estàs més o menys rebatint les coses que jo et dic, no, me les discuteixes, tal. Si jo ara et dic focs artificials a la festa major...
Fa aplaudiments.
Un moment. Oh! Oh!
No, veure, això...
Oh! Quina puta merda és aquesta?
Això ja em sembla una mica més cursi, però...
A veure, i quan acaba, final... que et foten aquella traga, que et quedes mig sordo, que dius, me cago en Déu, s'estan deixant aquí el sou, em fotre 4 petardos, que estan bé, estan guai... Però et foten una traca final, arrenca un altre cop, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi.
Clar.
Perquè arrenca un aplaudiment, sí. Que si els focs s'escolten d'aquí a setmana, l'aplaudiment s'escolta d'aquí a Caldes, que està més lluny. Toca't els ous, home. Què aplaudeixes, un tros de pólvora embolicat en cartró? Pues què aplaudeixes?
Aplaudeixes que els teus impostos s'acaben de volatilitzar per l'aire.
Ah, veus? Això... Fins aquí m'estava rebatint, aquí ja no,
no
tant.
No, no, cal prendre-s'ho amb filosofia.
Aquí ja no tant.
És més val prendre-s'ho amb un somriure.
A veure, per què collons has d'aplaudir una pantalla? Per què collons has d'aplaudir un
petardo? A veure, digue'm tu que no has aplaudit mai.
A on?
En general.
En general,
fora d'un teatre.
Fora d'un teatre, no em faràs rumiar, eh? Sí, home, algun cop sí, segurament sí. Sí, alguna conferència a l'escola, potser.
Teatre, conferència...
Bueno, sí, teatre, escola, conferència, fotràs tot el mateix sacto. No ho sé, jo et puc assegurar 100% que mai he aplaudit a un castell de focs. Que mai he aplaudit... Hòstia, un cinema potser de petit. Potser algú...
Veus, ja
mira, fa poc vaig anar a veure Bohemian Rhapsody, aquesta del Mercury.
Uh-huh.
Home, déu-n'hi-do, la gent cantava alguna... Una altra cosa, vull dir, que acompanyis cantant així em sembla lamentable. No entraré, no et donaré aquest gust. No entraré el drap. Però aquesta gent que acabava la pel·lícula aplaudint unes ovacions... Oh. Aquest tio que ha fet la pel·lícula li està suant que aplaudeixis o no?
Jo em sent molt de greu, però jo et reivindico els...
Ets un cursi?
No,
jo crec que us sentiu sols, moment, els que aplaudiu així. Per què aplaudiu una pantalla?
No, som tios sols, tio. Són moments d'èxtasi popular, col·lectiu. I és més, jo no he tingut fills, però si un dia tinc un fill, quan la meva dona acabi de parir, li penso fotre una ovació, un aplaudiment, jo sol, allà, de puta mare. Per la meva dona i pel doctor i per les...
No sé, a mi és que l'aplaudiment...
Per totes les persones que hagin assistit al parc.
I ara m'estàs donant peu a una altra qüestió que t'he de fer. Quan, referim-me a quin moment, tu creus que s'ha d'aplaudir? A les situacions que s'ha d'aplaudir?
Sempre que t'ho digui al cor.
Hòstia!
T'ha agradat, eh?
Que és esport o filòsof? No, però això està tindrà uns collons molt grossos, tio, perquè, a veure, clar... Quan el cor t'ho digui.
Sí.
M'estàs dient que aquesta gent quan va tocar terra? Palma de Mallorca, tio. Palma de Mallorca. Aquella gent s'havia fet el mateix viatge que jo, 20 minuts. El cor els estava dient aplaudeix. No, estava dient, sou imbècils, sou imbècils. No, sí.
Ets un...
El viatge me se va poco, la lio al final.
Ets un ésser marginal, tio. No entens res de les convencions socials.
Hòstia, les convencions socials no, tio, però... No ho sé, jo ho trobo lamentable. Mira, jo et dic la veritat. De gran, jo de tota la vida sempre he volgut ser conductor d'autobús. No, és veritat, bueno, què passa? I sí, jo quan sigui gran, vull dir, ho trobaré una mica, quasi ofensa.
Mira, jo només et diré una cosa
per portar
acabar.
Un grup de gent d'aquí a Sabadell, no m'han d'aplaudir, tio, és la meva
feina. Sí, t'aplaudiria, i et diré una cosa abans d'acabar. Mm-hmm. Espero molt sincerament que d'aquí una estona, quan surtis d'aquest estudi i arribis a casa teva, et rebin amb un aplaudiment.
Una ovació.
I que t'ho mengis amb patates.
Hòstia, ets cabron, ets cabron.
Sí.
Bueno, Uri, no sé, jo crec que...
No ens posarem d'acord.
Més arguments que els que t'he donat, no, tampoc.
No ens posarem d'acord.
No?
No, jo sóc molt fan d'aplaudir... Aplaudir en general.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya,
exactament,
no?
Exactament.
Doncs sí, jo finalitzaria aquí la nostra discussió perquè acabarem a les mans i no en tinc ganes, eh? No, a les mans i no aplaudint, eh? No em referia a aplaudir.
Doncs vinga, va, que tornem a tenir aquí el Muts i la Gàbia, el 90.1, Ràdio Castellà, com la setmana passada, la secció dels virals d'aquesta setmana, i on posem en qüestió l'agudesa visual.
Visual?
Visual, sí, visual. Què vol dir? Visual, la que no he tingut jo.
Vale, vale, vull dir...
No, posem a prova l'agudesa auditiva.
Vale,
d'aquí el
company. Vale, vale, m'havies espantat.
L'Oriol Lluc. Home, també la visual també, no?
No, perquè t'estic veient a tu i tampoc
és vale,
un...
això no, 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 millor, no millor un... preferies no tindre agudesa
no aplaudiria visual. Aquesta visió.
Hòstia... I també, de pas, posem a prova, no?, la vostra agudesa auditiva, de l'audiència, també. I anem de cara a barraca i sense donar més voltes, anem a sentir el primer tall d'avui.
We zijn hier in Kampen, een van de drie prachtige historische Hansesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd, Sail Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Sail Kampen?
Als je de mooiste... Oeh! 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 Dat gaat niet goed.
Geuri, així, a pim-pam.
Però perquè semblen portes coses en alemany o...
Home, perquè no les entengui, si no ja tot tindria gràcia.
Nòrdic o...
Un idioma nòrdic o així. Aviam, tu escoltant aquest extracte, dius que és nòrdic?
Nòrdic, alemany...
Nòrdic, alemany...
Vull dir, bueno, suec, danès, alemany, no m'he fixat bé, però és que... Vull dir, hi ha alguna persona que li passa alguna cosa, que...
Home,
que cau, sento soroll d'aigua, però no sabria dir exactament què passa. Sí, que et demanaré que m'ajudis una mica.
Bueno, podria ser, podria ser. Però, a veure, jo el que vull és que ho treguis tu, que ho endevinis tu...
A veure...
Que... A veure, jo ho sé.
A veure,
jo,
sé. Jo et diria, així et diria... pot ser que com la setmana passada sigui una periodista?
No ho sé, jo què vols que et digui? Mira, molt d'hora. Saps què? Torna-la a tirar.
We zijn hier in Kampen, een van de drie prachtige historische Hansesteden in de IJsseldelta.
Alemán,
want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Sail Kampen.
Ja.
Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Sail Kampen?
Als je de mooiste...
Què?
Va, dona'm opcions, sisplau.
Home, re, zero. Ni pajolera.
No, sí, ja t'ho he dit. És algú que cau...
Bueno, sí, home, evoluciona una mica més la teva
tesi. Que cau, que es mulla, que li passa alguna cosa per sorpresa.
Que cau, que es mulla, estàs allà, allà. Mira, jo per facilitar-te les coses et donaré tres opcions. Ja saps, tu com sempre en tries una, la que et sembli més apropiada i... I ara em fico jo xulo i et ho revelaré després.
Vale.
Vinga, la número 1. La periodista en qüestió està fent una connexió a un camp de futbol i se li encenen els aspersors de sobte. Cosa que passa sovint.
Deixa'm, sí.
Si mires APM, zones sí. APM, passa.
Ho veig.
Cosa que passa. Opció número 2. Està fent una connexió a una platja durant els mesos d'estiu i una onada la sorprèn per darrere.
Ah, veus? Aquesta ja t'he dit jo també que hi havia aigua i una mica de soroll d'onada. Mira,
moment,
aquesta m'agrada.
Van totes pel camí vale, aigua. Vale. Bé, bona agudesa. L'opció número 3 que et dono és que està fent una connexió a un pont. Val? Un pont que passa per sobre d'un riu. Ella s'intenta apoyar sobre una falsa tanca, sobre un suport... I cau al riu.
Hòstia, em sembla molt bèstia aquesta. Et dic que m'agradaria molt que fos qualsevol de les tres opcions.
Les tres molaria.
Molaria que hagués passat això, sí. Però, hòstia, aquesta tercera em sap... Hòstia, la trobo com molt... Com
ara,
molt bèstia.
A tu t'agradaria que es mullessin, eh? Ara a mi el que m'agradaria és que tu et mullessis i vinga, va.
Jo estic
prova alguna opció.
Aspersors i onada.
Sí?
I veig més... Va, veig més onada i et diré, veig més onada i a Mallorca. Siguent una alemana, a Mallorca. I així ja... Per arreglar el clau.
M'estàs
sí, sí,
buscant,
sí.
M'estàs buscant. Bueno, jo t'he deixat que ara tu diguessis les teves paranoies, el que tu et semblava, tal i qual, però Oriol, tio, jo amb la mal cor... T'he de dir, la veritat és que és la tercera. És la tercera, tio. És la tercera.
En sèrio?
És que jo pensava que ho veies clar, perquè quan has dit, que bèstia, que dic, ja està, ja.
Home,
potser l'ha vist
però...
per internet, perquè...
si és viral és per algú, és que el vídeo té milions i milions i milions de reproduccions a YouTube.
M'hauràs d'ensenyar,
i, bueno, és això, és una periodista que està entrevistant, diguem-ho així, a un senyor, que ben bé no diu qui és.
Bueno, potser ho diu i no ho entenem.
Bueno, sí, evidentment vale. Ho diu, però vull dir, no ens escriu, no especifica qui és. I mentre està fent aquesta connexió, la noia fa així com un gest enrere, un pas així enrere, i cau d'una alçada. D'una alçada, vull dir, tranquil·lament 7 metres.
Cordons.
7 no metres, 7 metres cau la noia aquesta, però ja et dic, saps d'aquella manera que tu tires així enrere, sembla que t'apoyes amb alguna cosa i clac, avall, es fot una galeta. Mira, tornem-lo a escoltar. Escolta, la llargada del crit,
wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Seal Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seal Kampen?
Als je de mooiste
oefening... Ik ben daar boom, a l'aigua. Què?
Bé, molt divertit.
Passen 3 segons.
M'has d'ensenyar el vídeo.
3 segons, eh? Això, sí. A pes humà, és alçada, eh?
Déu-n'hi-do.
Ja et dic, és com si ara tu caiguessis d'aquest estudi que estem aquí a la ràdio, caiguessis al buit, pam! Aquí, al carrer Major.
Home, seria una mica més dolorós.
Home, bàsicament perquè això és asfalt, tot sí, malgrat sí. I les pluges, no? Mm. Però sí, vull dir, és una altura considerable. Però vinga, va, aquí seguim que per les coses bèsties, tants anys que ens ha portat la tele, tants anys d'història, havia de donar molts regalets com els que ens està donant per aquesta secció. I ara tindreu una miqueta el gust d'escoltar un tall. Y a ver así, adivinas en aquel caso.
Habiéndose ya implementado en 10 regiones del país, ¿ha funcionado correctamente? ¿Qué rectificaciones se les podría hacer?
Perdón, ¿me puede repetir la pregunta?
Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probado, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado.
Bueno, en cuanto a las demandas.
Acabamos de tener un problema en vivo, nuestra entrevistada tuvo un problema claramente de salud. Vamos a estarles informando, por supuesto, qué es lo que pase con ella.
Keuri.
Veig un Lopetegui.
Pim-pam.
Veig un Lopetegui a la Sexta.
Sí?
No de l'actualitat, sinó d'aquell Lopetegui del Mundial de Corea. Veig un desmai, així, de bote pronto.
Sí?
Sí.
Home, podrien ser altres coses, eh? Jo et donava l'opció de si era que la noia de cop començava a sangrar-li el nas allò a chorro vivo, o bé que la noia fugia, amb una connexió en directe, fugia, s'escapava, o l'opció número 3 que era això, que la noia pateix un desmai en directe i cau desplomada. Atacantes per aquesta.
Jo veig un Lopetegui, sí.
No, evidentment és una noia, la pobra, molt pàl·lida, que li pregunten ja... I la noia fa...
Ja es veu poc coherent com
però,
està construint.
Però, ¿me lo puedes repetir? I fa, es queda així, mirant, i tal com clava els ulls fixament a la pantalla, vull dir, a la càmera, però a les nostres pantalles, cau desplomada, cau tombada a terra totalment mentre estan fent un directe.
Habiéndose ya implementado en 10 regiones del país, ¿ha funcionado correctamente? ¿Qué rectificaciones se les podría hacer?
Perdón, ¿me puede repetir la pregunta?
Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probado, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado.
Bueno, en cuanto a las demandas.
Aquesta tia fot, evidentment, un planxasso contra terra. Es cau d'una manera, a sobre la noia, de cara, eh? Sí, de cara. Cau planxadíssima. Uri, han encertat per un cop? Ho has fet
bé? Bueno, la segona sí.
Doncs vinga, va, que ja ens anem acostant poc a poc, a les 11 d'aquesta nit de dimarts 20 de novembre, i és hora ara de donar la solució al joc de la filosofia de l'esport. Oriol, recorda, refresca'ns una mica la memòria, recorda'ns la frase,
va,
i digues què
fa
l'audiència.
La frase era: el ascensor hacia el éxito no está disponible.
Sí, está variat.
Tienes que usar las escaleras, una a una. Vale?
I els oients?
Els oients...
La nostra audiència, què ha opinat?
Avui els oients m'han enganxat. I un 40% han dit que era un esportista, que era una frase molt de Michael Jordan, per exemple, no? Vull dir, un xiu
sí,
que,
era molt així, molt a lo gran.
L'èxit te l'has de treballar. Sí. Però no, no era d'un esportista, sinó que era d'un filòsof, que és el que ha dit el 60%. No era ben bé un filòsof, vale? Jo m'he permès una llicència, perquè estem parlant de Joe Girard, que és un nord-americà que és un venedor de cotxes. És exactament, segons el llibre Guinness dels rècords, el millor venedor del món. És un
també
tio...
hi ha Guinness rècords d'això?
Sí, hi ha rècords per tot. És un tio que amb 35 anys va començar a treballar de vendre cotxes i durant 15 anys seguits va aconseguir vendre 13.001 cotxes en un concessionari Chevrolet. Sí, el que serien 866 cotxes a l'any, o sigui, dos o tres cotxes per dia. Després d'això ja va començar a donar conferències, a escriure llibres sobre el que és ser un...
Aquest tio començava a destacar, no?, en el seu camp, segur.
Joe Girard.
Home, el nom interessant per anotar, perquè el tio...
Sí.
Hòstia.
Un fenomen.
Una màquina, eh? Una màquina. Una autèntica màquina. I bé, després d'aquest, recopilatori d'història que ens has portat avui, d'ara aquesta explicació final, no?, d'aquest venedor, avui ens has deixat, servidíssims, Uri?
Gràcies.
I vosaltres ja ho sabem perquè ja estem arribant al punt de les 11 i ja és hora d'anar marxant. La setmana que ve fem aturada, no hi haurà programa perquè hi ha ple de l'Ajuntament i ja sabeu que els dimarts a les 10, tots muts i a la gàbia.